Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Els habitants de Sant Cugat destinen més del 45% de la seva renda a pagar el lloguer, una xifra que supera el llindar màxim proposat per la Comissió Europea, que situa el topall en un 40%. Es tracta d'unes dades del 2022 extretes de l'informe d'indicadors de salut local elaborat per la Diputació de Barcelona i que té per objectiu que els consistoris puguin planificar de manera precisa i acotada la realitat de la salut pública. Segons ha assenyalat el diputat adjunt de l'àrea de Comerç, Consum i Salut Pública de la DIVA, Samuel Núñez. En aquest sentit, la regidora de Salut, Núria Fernández, ha assenyalat que el 80% dels determinants de la salut no depenen directament dels serveis sanitaris i, per tant, es poden abordar des de la política local. L'envelliment poblacional, l'auge de les ITS i la salut mental entre els joves són alguns dels altres factors més destacats de l'informe que s'ha presentat aquest dimarts a l'Ajuntament. El DCB Club Voleibol Sant Cugat inicia la primera aventura europea i ho fa aquest dimecres a la pista del Ginebra a les 8 del vespre en els 32ens de la final de la CEB Cup. Les santcugatenques arriben a la cita amb la màxima il·lusió i ambició en aquesta estrena europea. El conjunt de Leo Passerín, nou inquilí de la banqueta, vermell i negre, destaca que tenen possibilitats de passar la següent ronda, però necessiten fer un bon partit per acabar la feina a la tornada. I ja es coneix la sentència de la jutgessa que instrueix el cas de la protesta feminista que va tallar les vies del tren a l'estació de Sant Cugat durant la vaga general del 8 de març de 2018. Un any i mig de presó per a cadascuna de les 7 encausades i un pagament de 26.169 euros de responsabilitat civil per un delicte de desordres públics agreujats. En no tenir antecedents, cap de les dones no aniran a presó. La solució judicial també preveu un any i mig d'inhabilitació del dret al refugi, al sufragi passiu, segons el document que les afectades han facilitat a Cugat Mèdia. I des d'aquest dimarts ja es poden sol·licitar els ajuts econòmics a l'habitatge. Amb una dotació de 19.000 euros, l'Ajuntament opta per posar la mirada als col·lectius vulnerables, com són les unitats de convivència monoparentals o en persones amb discapacitat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, el batriador a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 9 d'octubre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem donant resposta a la consulta de la setmana al consultori del Faves Comptades, avui sobre la salut bucodental dels nostres infants. I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple, sota la batuta de la periodista de Cugat Mèdia, Anna González. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Parlarem d'economia social i solidària amb Aina Serra, de la Politja. I afegirem una mica d'actualitat esportiva per anar fins a Suïssa, on el Club Voleibol Sant Cugat afronta el seu primer compromís europeu. Parlarem amb el nostre company Joan Garcia, enviat especial a Ginebra. I per acabar, parlarem de gastronomia i, en concret, de la pizza. Ho farem amb Nacho Ballesta. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Ja tornem a ser al consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en busquem la resposta. Avui parlarem de la salut bucodental. Sentim la consulta que ens ha enviat la Cristina.
Hola, sóc la Cristina. Mira, tinc un dubte per un dentista. Al meu fill li han sortit les dues primeres dents i encara no sé molt bé què he de fer. No sé si l'hem de portar al dentista o si li hem de raspallar les dents o si només se li raspalla les dents després. És que, a més, és que estan una mica separades i, no sé, ha de portar ortodòncia. Estic una mica preocupada, la veritat. Em podríeu ajudar, sisplau? Gràcies.
Per respondre a la Cristina i a totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres la dentista Júlia Piñeiro, de la Clínica Dental Piñeiro. Hola, Júlia, benvinguda.
Hola, què tal?
Molt bé. Com pots veure, la Cristina, igual que moltes altres mares i pares, està molt preocupada per la salut bucal del seu fill. Ella fa moltes preguntes, però comencem pel principi. Quan hem de començar a raspallar les dents de la canalla?
Pues les dents s'han de raspallar des de que surtin. O sigui, a la que té una dent, s'ha de començar a raspallar.
Quants cops al dia?
Ideal, dos cops. Amb dos cops és suficient. Al matí i abans d'anar a dormir.
I sempre amb pasta de dents?
Sí, sempre, bueno, l'ideal és, si el nen no se l'empassa, una miqueta de pasta amb bona concentració de fluor indicada per l'edat, que això ho posa el dentífric, i més o menys posem com un pèsol de pasta dental.
D'acord. I quan l'hem de portar al dentista, que és una altra de les preguntes que tenia la Cristina?
Nosaltres recomanem cap als 2 anys, més o menys. Però, òbviament, si surt abans una dent i hi ha qualsevol dubte, pues ha de venir abans. Però com a tard, 2 anys. Perquè l'ideal és fer prevenció i que el nen no tingui res la primera visita.
No és allò que diguis, li està sortint la primera dent, corre a trucar al dentista que hi hem d'anar corrents.
No hi ha pressa tampoc.
Llavors, als 2 anys ja entenc que potser estan totes les de llet, ja haurien sortit totes, en
Normalment,
principi.
Normalment sí. Hi ha nens que van molt ràpid, uns altres que no, però cap als 2 anys ja té dents. Llavors s'ha de fer la primera valoració, que tingui un esmalt en bones condicions, que la higiene sigui bona, instrucció en higiene oral i hàbits d'alimentació saludables.
Ara parlarem de tots aquests consells. Però abans de res, segurament una de les coses que més preocupa serien les càries. Només amb la llet materna és possible tenir càries?
Sí, és possible. Llavors, tot i que faci només llet materna, s'ha de raspallar.
D'acord. I què recomanes per evitar les càries?
Pues, a veure, si és llet materna, no hi ha problema d'alimentació. Tot el que sigui a part de la llet materna, pues, evitar els sucres al màxim i bona higiene. No es pot fer res més. També hi ha un component genètic important. O sigui, hi ha gent més predisposta a tenir càries que altres.
O sigui, si el teu pare o la teva mare tenen càries, tens més números de tenir-ne.
Sí. No tens per què, però tens més números.
Jo havia sentit, no sé si és un mite o una llegenda urbana, però que inclús es pot traspassar a través de la saliva?
Bueno, a través de la saliva es passen les bactèries d'una boca a l'altra. O si comparteixes, per exemple, el raspall, que no s'ha de fer, òbviament. Però que es passin les bactèries no vol dir que després tinguis càries o problemes de genives. No té per què.
D'acord. Molt bé. Doncs una mica ara els consells generals ja no tant per les càries, sinó per la bona salut dental de la canalla.
Pues,
el que dèiem.
Sí, des de que són petits, visitar el dentista. Bons hàbits d'higiene bucodental, bona alimentació, evitant sucres, sobretot. Sucres i coses que potser penses que no tenen sucres i que sí que tenen, per exemple, un suc, tot i que sigui natural, no és molt recomanable perquè té molta concentració de fructosa. Llavors, tot això també s'ha d'explicar bé al consultori.
Hi ha altres coses, a part del suc, que tinguin el sucre així que no hi caiguem?
Bueno, potser penses que donar-li iogurts tipus Actimel, per dir una marca, qualsevol, és sa i no perquè també té bastant sucre. O el pa s'ha de vigilar també. Si és pa industrial tipus el Bimbo, pues també s'ha de vigilar molt la quantitat.
D'acord. Sobretot, llavors, ultraprocessats, entenc.
Exacte,
que...
exactament, sí.
Iogurt sempre natural?
Natural, sense sucre. És millor posar-li una miqueta de fruita, a lo millor, al iogurt, però que no sigui ni de sabors ni ensucrats.
Perquè, tot i que el suc dius que l'hem d'evitar, la fruita entenc que...
La fruita lliure. Totalment lliure, sí, sí.
Molt bé. I parlem ara d'ortodòncies, perquè la Cristina comenta que al seu fill li estan sortint separades les dents. Aviam, si les dents de llet estan molt separades, vol dir que també ho estaran les dents definitives?
No, no té per què. De fet, és molt bo que les dents de llet estiguin separades, perquè vol dir que hi haurà espai suficient per les definitives, tot i que no indica que després les definitives estiguin bé. Però és bon signe que estiguin separades.
D'acord. I si no tanca bé la boca i, per exemple, la mandíbula inferior li queda per davant de la superior, això s'ha de tractar?
Clar, els problemes de mossegada és com la primera fase d'ortodòncia, que normalment es comença a tractar a partir dels 8 anys. Entre els 8 i els 12 s'utilitzen aparells per corregir la mossegada o afavorir el creixement d'una de les mandíbules, de la mandíbula inferior o del maxil·lar. O mossegades creuades, a lo millor per algun hàbit del nen. Però després, a la segona fase d'ortodòncia, es tracta més l'alineació de les dents.
D'acord. Llavors, recapitulant, si no passa res extraordinari, fins als 2 anys no cal que ens preocupem per anar al dentista. Això sí, quan apareix la primera dent ja l'hem de començar a raspallar.
Exacte.
I quins altres signes d'alerta ens podrien dir, encara que no tingui 2 anys, més val que anem cap al dentista?
Bueno, a lo millor un mal hàbit, per exemple, posar-se el dit. O el xumet, que l'ha de deixar cap als 2 anys també.
Val.
Llavors això serien coses a comentar amb l'odontopediatra.
Perfecte, Júlia, moltes gràcies. Doncs prenem nota de tot el que ens expliques i espero que tothom ara tingui clar una mica com portar la salut bucodental dels més menuts a casa.
Adéu.
Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu a la teva petició al 683 27 36 59 o un correu electrònic a favescomptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar.
Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermon.org.
Et sona? La música que vols. A Jukebox.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Faves comptades.
I ara és el moment de la tertúlia política de Cugat Mèdia.
La tertúlia amb Anna González.
El finançament de les administracions públiques torna a estar en primera línia. El motiu, el debat sorgit arran del finançament per a Catalunya pactat entre el PSC i Esquerra dins l'acord d'investidura. Ahir mateix, durant el seu discurs inicial al debat de política general, el president de la Generalitat, Salvador Illa, deia això sobre aquest pacte.
Torno a reiterar el compromís del govern de Catalunya en implementar l'acord de finançament que vam assumir el grup socialista i el grup d'Esquerra Republicana. Això passarà. Ho dic per aquells que es pensen, això passarà. Hi haurà un nou finançament per Catalunya en els termes acordats amb Esquerra Republicana i en el calendari acordat amb Esquerra Republicana. Sé que costarà. Sé que serà més fàcil si comptem amb un suport ampli d'aquesta cambra, que demano un cop més explícitament. El meu compromís és complir l'acord estricte, el que vam arribar.
Però un nou finançament per a Catalunya i potser per a la resta d'autonomies pot ser una oportunitat també per redefinir el finançament dels ens locals i, sobretot, qui ha d'assumir la falta de finançament local? Traslladem aquesta pregunta a la nostra taula de tertúlia avui amb Carles Brugaroles, de Junts per Sant Cugat, Esther Madrona, d'Esquerra Republicana, José Gallardo, del PSC, Álvaro Benejam, del Partit Popular, Marco Simarro, de la CUP, Jordi Guirau, de Vox, i Aina Balada, d'En Comú Podem. Benvinguts a tots a la tertúlia. Comencem, com sempre, per Junts, amb el tinent d'alcaldia, Carles Brugaroles, que no sé si està ja amb els comptes municipals, també.
Clar, sí, sí, estem a tot. Bon dia, bon dia.
Falta finançament local?
Sí, sempre falta, no? Diners sempre va bé de tenir-ne més, no?
La pregunta és, qui l'ha d'assumir, aquesta manca de finançament?
Però aquest és un debat, diguem-ne, molt antic, no? Que és del conjunt del pressupost públic, quin nivell de l'administració l'ha de gestionar, no? I, bueno, llavors aquí el que ve a dir la teoria és que és... diguem-ne, s'ha de buscar allò que és òptim, no? I perquè hi ha una qüestió d'economies d'escala. Hi ha coses que és bo que es gestionin, no fins i tot a nivell estatal, sinó més enllà, no? La política exterior, la defensa, hi ha coses que és interessant fins i tot plantejar-les a nivell europeu, no? Algunes coses també és interessant plantejar-les a nivell estatal, altres, moltes, a nivell, doncs, de Catalunya, a nivell autonòmic, no? Si ens atenem a la terminologia avui encara en vigor, i moltes altres, doncs, amb una escala molt més petita a nivell municipal, no? En general, jo crec que el que ens ha de conduir és el principi de subsidiarietat, és a dir, que tot allò que es pugui fer quan més a prop millor, que no es faci des de més lluny, I després que hi hagi una correlació entre l'esforç fiscal que se li demana a la ciutadania i la prestació de serveis, I això en el sistema espanyol avui no està passant, està molt clar, no? Quan dic que hi hagi una correlació és que quan la societat demandem millores de serveis hem de saber que això té un cost, I per tant això hi ha alguns sistemes que funcionen millor que aquí, no? I que per tant quan diem és que hem de millorar determinats serveis públics, doncs hem de ser conscients de que això comporta una més gran fiscalitat, no? I per tant doncs que hi hagi aquest equilibri entre els serveis que es presta i els impostos que s'han d'imposar a la ciutadania. Això avui aquí no passa. És evident que les comunitats autònomes, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, gestiona els serveis més importants per a la societat des de molts punts de vista, sanitat, ensenyament, serveis socials, no? Dependència hauria d'estar al 50% entre Estat i comunitats autònomes i la Generalitat està assumint el 80% del cost, per tant que hi ha un infrafinançament claríssim, no? A banda que se sobreposa a tota la qüestió del dèficit fiscal, no? Per tant, jo sempre ho dic que l'espoli fiscal, és a dir, els recursos que marxen de Catalunya cap a la resta d'Espanya cada any, és la principal causa de patiment social de la societat catalana. Això amb números a la mà és, i no em sembla indiscutible, i per tant crec que tots els partits aquí presents és el que en primer lloc hauríem de defensar, no? Tinguem o no tinguem un pes fort al conjunt de l'Estat, no? I això ens afecta a tots, eh? En el cas de Sant Cugat, doncs, que tenim un pressupost que ara, doncs, l'any 2024 ha estat de 144 milions d'euros, doncs, per fer una xifra així ràpida i rodona, se'ns en van més de 500 milions d'euros cada any amb impostos pagats pels catalans, que se'n van a la resta, a fora de Catalunya, i que no tornen mai, només de Sant Cugat. 500 milions d'euros només de Sant Cugat, no? Per tant, ja es veu que aquí hi ha una disfunció claríssima i que el mal finançament, o no és només una qüestió de finançament, però la mala execució pressupostària espanyola té una afectació directíssima i duríssima amb la societat catalana i amb la Sant Cugat en particular.
Esther Madrona, per Esquerra.
Sí, molt bon dia a tothom. Jo faré com una primera intervenció així més curteta i així després també a veure si tenim espai al debat avui. Una cosa que sí que m'agradaria comentar des d'un bon començament és que jo crec que quan parlem de finançament hem de ser molt curosos i entendre que aquest nou finançament que esperem i desitgem que acabi rebent Catalunya durant el mandat de Salvador Illa no és el mateix que el model de finançament dels ens locals, no? Vull dir que aquí sí que hem de ser curosos, no?, en entendre aquesta diferenciació, perquè de la mateixa manera que estem parlant en aquest nou model de finançament per Catalunya, crec que també hem de posar sobre la taula que el model de finançament dels ens locals actuals és extremadament caduc, no? Fa més de 20 anys que els ajuntaments es financien a través d'aquest model, i crec que ningú d'aquesta taula i ningú de la gent que ens estigui escoltant se li escapa que en aquests mínim 20 anys, doncs, la vida ha anat evolucionant i que, per tant, doncs, hi ha unes certes coses que s'haguessin hagut d'anar actualitzant, no? Aleshores, per intentar contestar una mica la pregunta concreta aquesta d'aquí a finançar la falta de finançament local, per mi la pregunta és, o sigui, la resposta a aquesta pregunta és, doncs, qui mana, no?, qui pensa com és aquest finançament. Per tant, entenc que si és des d'Espanya, no?, per entendre'ns, qui mana com es financien els ajuntaments hauria de ser ella mateixa, o sigui, Espanya mateixa, qui pensés com es pot reconduir aquesta situació, i sobretot que no siguin els ajuntaments i, per tant, per extensió, els ciutadans i ciutadanes qui hagin de pal·liar aquest dèficit, no? Entenc jo que Catalunya, per exemple, és una d'aquelles comunitats autònomes més infrafinançades i que, per tant, no?, són els ciutadans i ciutadanes de Catalunya els que tenen o han d'assumir uns impostos més alts, com per exemple a través de l'IBI, que al final són els ajuntaments qui l'acaben pagant, i per tant, no?, al final qui acaba sortint més perjudicada en aquest model de finançament que és extremadament caduc, doncs, són els ciutadans i ciutadanes. Em quedo que tinc moltes més coses, però me les guardo per després.
Vinga, a veure si aconseguim fer aquesta primera ronda ràpida. José Gallardo, del PSC.
Sí, el PSC, tothom sap que és un partit amb vocació municipalista, amb la qual cosa tenim molt present l'acció de govern al món local, on s'ha de comptar amb els ajuntaments com a aliats per emprendre polítiques per afrontar el benestar social i el progrés econòmic. Evidentment, sempre amb lleialtat i transparència i evitant situacions de desequilibris i greuges territorials com actualment existeixen. És molt fàcil dir que la culpa sempre és de l'Estat, no? Sempre hem escoltat el senyor Bruguerola, la senyora Madrona, bueno, dient que sempre és la culpa de l'Estat, però la Generalitat mai té la culpa de res. O sigui, no sé, han estat des del 2011 sí, governant, bé, però ells com si no hi siguessin, eh? La culpa sempre és o d'Europa o dels altres.
No, però al final...
Després entrarem en debat, però també hem d'assumir la responsabilitat, si no, perquè ho ha estat 12 anys governant. Necessitem ajuntaments, per tant, amb capacitat per donar resposta de manera eficaç, eficient, efectiva, i el més possible, amb més competències, més recursos i, evidentment, més autonomia municipalista. El senyor Illa ha tomat aquesta responsabilitat i és conscient que la Generalitat ha de donar resposta també per ajudar els municipis, cosa que els anteriors governs de la Generalitat no ho han fet. Per tant, cal revertir les retallades històriques cap al món local i posar fi a la greu morositat en els pagaments de tota mena adreçat al manteniment de serveis essencials dels anteriors governs de la Generalitat, serveis que els ajuntaments han hagut d'assumir moltes vegades per evitar que aquests deixin de funcionar. I poso alguns exemples. L'exemple, per exemple, Sant Cugat o Barcelona, les escoles bressol municipals. En aquest cas, Barcelona, Jordi Aró, va projectar 29 escoles bressol. Senyor Trias, cap. També serà culpa d'Espanya, suposo. Els CAPs, en alguns municipis de la Generalitat, no dotava de prou personal recursos als CAPs i els ajuntaments han destinat partides pressupostàries pels CAPs. Transport públic. Alguns ajuntaments també han hagut d'intervenir per millorar, reforçar el servei de transport que depenia de la Generalitat. I el més greu també és el cas de la dependència. La gestió de la dependència, que en teoria havia de ser la Generalitat, també ha estat assumida en molts casos, i segur que Garola, suposo que amb l'experiència que té també ho sabrà, ha hagut de ser assumida també per part dels municipis. Per tant, hem d'afrontar aquest tema amb responsabilitat, la part que té cadascú de responsabilitat, l'Estat, evidentment, té una part de responsabilitat, però no tota, la Generalitat té la seva part de responsabilitat, i els municipis, d'alguna manera, han de treballar conjuntament amb les diferents administracions.
Álvaro Benejam, pel Partit Popular.
Bon dia, sí. Bueno, amb aquesta primera intervenció, el que vull fer incapeu és en el fet de que sempre, no, des de molts partits de Catalunya, catalans, es fa servir l'argument de la infrafinanciació catalana per justificar qualsevol deficiència en la gestió, ja sigui municipal o autonòmica, no? I és el comodín, no? Comodín, venga. El Estado nos infrafinancia, no? Cada any, ha dit el senyor Brugaroles ara mateix, se'n van 500 milions d'euros de persones de Sant Cugat, no? I ho ha territorialitzat a Sant Cugat, vale? Com si fos l'Estat només el responsable de les inversions a Sant Cugat, no? Perquè si hi ha alguna administració centralista, més que l'Estat, és la pròpia Generalitat. I la repartició que fa la Generalitat dels recursos que treu dels catalans, inclosos els de Sant Cugat, és més centralista o no té la mateixa lògica redistributiva als municipis que la de l'Estat, que fa una aportació a les PIES directa als ajuntaments cada any i puntualment. Però hem de suportar que, per exemple, aquí a Sant Cugat, la infrafinanciació d'infraestructures que necessitem aquí a Sant Cugat, que hauria de pagar la Generalitat, com l'escola a la Mirada, l'ha de pagar Sant Cugat. Això és culpa d'Estat, també, suposo, segons Junts, no?
Ara ja han dit, doncs, que no,
Ja, és que l'evidència al final ja no es pot enganyar tant, no? Ja al final has de reconèixer les coses, no?
No es pot enganyar tant.
Ja.
Per favor,
sí. Però això que estic dient és absolutament veritat. L'hem de pagar a Sant Cugat perquè la Generalitat no la fa des de fa anys, no? Però hi ha altres organismes de la Generalitat que estan ultrafinançats. No infrafinançats, ultrafinançats. Com, per exemple, la Corporació de... Espera, que estic acabant. Com, per exemple, la Corporació de Mitjans de Televisió i Ràdio de la Generalitat, que no té cap mena de dèficit, al contrari. Bueno, la qüestió és les prioritats, a on es destinen els diners i l'eficiència econòmica.
Marcos Cimarro, per la CUP.
Bé, bon dia. A veure, per anar per parts i una miqueta gràfic, tenir en compte una mica que el nostre marc és aspirar a ser plenament sobirans, i això vol dir, doncs, gestionar els nostres recursos des d'una perspectiva redistributiva, des d'una perspectiva que tingui en compte la idea de planificació territorial segons necessitats, i també pensant en una lògica de transició ecologista, no? Llavors, això evidentment requereix d'un nivell d'autonomia que es diu independència de la nostra nació. Això a dia d'avui no passa, i per tant aniríem una mica al segon pas, no? Mentrestant, crec que cal un canvi de model absolut en el que és el finançament dels ens locals, i ara me'n vaig estrictament a la pregunta concreta. Bàsicament perquè és una cosa que creiem que no pot dependre del que genera... El finançament dels municipis no pot dependre només i exclusivament del que generen aquests propis municipis, no? Perquè si no es poden generar unes situacions de desigualtat territorial bastant flagrants, o no pot dependre que un municipi sigui més o menys ric que un altre, i llavors, tot i la obligatorietat d'alguns serveis bàsics que han de prestar, depèn de la seva capacitat econòmica poder-los donar d'una millor o pitjor manera. Per tant, això s'hauria de canviar d'arrel. Com es canvia d'arrel això? Pues, evidentment, fent entrar a un cos legal, perquè aquí estem parlant tot el rato d'una qüestió merament de finançament, jo crec que hi ha una qüestió també competencial i legal darrere. Nosaltres creiem que el que haurien d'estar garantits per llei, i per tant, si estan garantits per llei, se'ls ha de dotar d'un finançament, són tots aquells serveis bàsics que garanteixen els drets de les persones, que al final són molts d'aquests serveis són els que presten els ajuntaments, com perquè són la porta d'entrada més propera. I creiem que no pot dependre, doncs, de la bona voluntat d'un ajuntament que té recursos perquè el municipi en aquest sentit és ric i que tingui una mirada segurament més progressista o d'esquerres, el fet de posar més diners en l'atenció social, per exemple, no? Això creiem que és una cosa que hauria d'estar, doncs, falcada per llei, no? I en aquest sentit, els ajuntaments també, com en base a les competències, no només han d'aspirar a tenir un finançament millor i més correcte, sinó aspirar a tenir més competències. L'habitatge, per exemple, és un problema bestial, i no només es soluciones amb una qüestió de més finançament per fer més habitatge públic o per tenir més bonificacions a l'IBI perquè la gent posa habitatges a una borsa de lloguer social. Necessites capacitat de regular una problemàtica que et trobes a la cara com a ajuntament. I finalment, crec que hi ha una cosa que és bastant evident, que és un centralisme brutal que hi ha a l'estat espanyol en relació a Madrid. Madrid és de les comunitats autònomes que menys càrrega fiscal hi posa, i resulta que després, des de tot l'estat, més pasta els hi posem, cosa que és bastant absurd en relació també a com veuen les forces de dreta, inclús també el PSOE en aquest sentit, la descompensació. És veritat que el senyor Brugal es parlava molt de dèficit fiscal. Jo no crec que la qüestió del dèficit fiscal, si no existís, ja hauríem resolt els problemes de desigualtats a Catalunya, perquè no és només mantenir els teus recursos, sinó també és com els redistribueixes i com generes un cos de lleis, insisteixo, que garanteixi drets, com per exemple l'habitatge. Catalunya podria tenir tots els recursos i no redistribuir-los amb l'estat espanyol, però podria tenir una llei absolutament desregulada al mercat d'habitatge, per tant no tindrien garantit el dret a l'habitatge. Creiem que aquestes dues coses són les que han d'anar jugant.
Jordi Guirado, per Vox.
Bon dia. Des del nostre partit sempre hem defensat la importància de tot allò que és local front del global. Som un partit municipalista compromès amb les entitats locals, amb les famílies dels municipis, i creiem fermament en dotar de recursos adequats els consistoris, perquè reconeixem doncs, el paper crucial que tenen, i també el de les diputacions provincials, que especialment en municipis petits i mitjans doncs poden gestionar més bé els serveis. Deixeu-me dir, però, que, i aquí doncs agafaria una miqueta una paraula que ha utilitzat el Marco, que parlava de que ens faria falta més sobirania. És veritat, ens faria falta més sobirania del poble, però dels municipis. Si els municipis no depenguessin de la gestió de la Generalitat, de les comunitats autònomes de tota Espanya, doncs una altra història seria, no? Les comunitats autònomes s'han convertit per nosaltres en un pes innecessari, amb la seva duplicació de funcions, de càrrecs públics i privilegis, i també, Marco, parlaves de descompensació de la distribució dels recursos, però si això també ho fa la Generalitat. També, com deia l'Àlvaro, és més centralista que la Generalitat, no hi ha ningú. Per tant, si ens ho mirem amb el mateix prisma, també tenim un gran problema amb la gestió que fa la Generalitat. És hora de posar fi per nosaltres en aquest sistema desfassat.
I Aina Balada, per En Comú Podem.
Sí, hola, bon dia. Estic una mica encostipada, però intentaré aquí parlar. Bé, en primer lloc, crec que tots estem d'acord que tenim una llei de finançament local que està totalment desfassada i que, per tant, hi ha d'haver una renovació, i en aquest sentit, des dels comuns, precisament van fer una proposta de llei que venia a modificar doncs aquesta llei de finançament local que va ser rebutjada a la Generalitat de Catalunya. Per tant, qui ha de ser qui respongui? Bueno, ha de ser l'Estat, però també ha de ser la Generalitat, i no només la Generalitat, sinó també tots els òrgans polítics que hi depenen. Per exemple, des de la Diputació de Barcelona, tenim consciència que els ajuntaments al final són els que es fan càrrec de les despeses, com ha dit el Marc, o més necessàries per la població, com poden ser educació o serveis socials. Tenim en compte que els ajuntaments estan
assumint
una despesa d'un 30% d'una despesa que no li correspon, no? Que són com sanitat, cultura, seguretat, etc. Aleshores, davant d'això, la Generalitat i els organismes públics han de respondre i han d'ajudar els ajuntaments fins que no tinguem una llei en concordància. I en aquest sentit, des dels comuns, conjuntament amb el PSC i altres partits, a la demarcació es va fer un fons extraordinari pels 311 municipis de la demarcació de Barcelona, dotant de 75 milions d'euros. És el que dèiem d'acabar amb aquest centralisme de Generalitat i dotar als municipis de les necessitats que tenen. Per altra banda, no sé si hi ha entrat de la finançació autonòmica. És lògic que crec que és innegable que Catalunya està infrafinançada, és a dir, i a més és una infrafinançació crònica i que es porta des de la democràcia. Per tant, negar-la és no voler veure més enllà, segurament per qüestions polítiques que en aquests moments el Partit Popular o a Vox li interessen prenent en contra del govern.
El Partit Popular ho ha dit, això.
Val.
que s'ha de revisar la finançació de...
Però també molts dirigents del Partit Popular i en concret el senyor Feijóo està en contra del finançament singular que s'està pactant amb Catalunya.
Exacte.
Val? Que, sí, per exemple, obre les portes. Jo no entenc com es pot estar en contra quan precisament aquesta negociació obre les portes a pactar altres comunitats superendeutades, com pot ser el País Valencià, Aragó, Extremadura, a pactar un nou finançament. Per tant...
És que això s'ha de fer a la normativa de la finançació de les comunitats autònomes, no singularment en cada comunitat. És aquesta la qüestió, eh? No que no s'hagi de fer.
Bueno, es pot anar cap a un model federal, m'entén? Bueno, que tingui...
Això, ara m'estàs parlant de qüestions administratives.
Parlàvem
de qüestions econòmiques.
I econòmiques i financeres. Per exemple, jo crec que aquest pacte de Catalunya obre les portes a altres comunitats i al final el que es fa amb obrir aquest debat i amb el canvi de model és ajudar tota la població de l'estat espanyol, no només de Catalunya. I crec que això ha de quedar clar perquè tot de discursos que s'estan anant en contra. I per últim, també m'agradaria dir que també m'agradaria saber què faria Junts, no?, davant d'això, perquè clar, sempre es queixa de l'estat espanyol, però quan és una qüestió de país, de ficar-nos d'acord en quin tipus de finançament, quin serà el paper de l'oposició de Junts amb 6 diputats a fi d'aconseguir aquest nou model, perquè jo crec que al final també us acaba tirant més el, com vau, en, per exemple, votar en contra de la llei que va presentar els comuns al Parlament, al final ens costa fer una mica aquest model de redistribució de la riquesa i territorial.
Amb Junts ho té molt clar, l'autonomia que ens cal és la de Portugal, eh? I tot l'altre, tot el que feu vosaltres i tal, de dir, no, és que defensem els que més pateixen, tot això és una pantomima enorme, perquè precisament els que més pateixen a Catalunya aquesta situació d'espoli inacceptable són els que més pateixen. Els que més pateixen. És a dir, l'administració pública catalana per fer serveis socials, per fer sanitat...
El model de Junts és el de Portugal o és el de Madrid? Que precisament no té en compte les necessitats dels que menys tenen.
Ara la preocupació és l'amnistia...
És com una mica com el que deia l'Àlvaro.
Totes les votacions van a la línia de Catalunya.
És la mala gestió. O sigui, resulta que el racó de la península, que té en diferència més tradició de gestió, més potència empresarial, les millors universitats, les millors escoles de negoci, resulta que justament aquest és el que té la pitjor gestió a la seva comunitat autònoma. Home, això no s'ho creu ningú. I més comparat amb Madrid, precisament, que té tots els presidents imputats per corrupció, del teu partit, precisament.
Imputats per corrupció.
Per corrupció hi ha dues bandes.
Quan tot plegat, al final, si tenim números, que els veu tothom, números, de la Universitat Autònoma de Madrid, del Col·legi d'Economistes d'Espanya, tothom. Però si tots els números oficials i no oficials, aquests que s'amaguen des de les administracions públiques espanyoles, els vostres, tothom, ja es veu, no és un tema de finançament, és un tema d'espoli, de no inversió, de manca... I això és el que hi ha.
Però també ha sigut un tema de credibilitat per part del vostre govern de la Generalitat aquests últims anys. Les empreses han marxat amb els vostres governs, Les empreses han marxat amb els vostres governs.
Però al final, mireu...
La credibilitat és culpa vostra, no tenim més, són a Madrid.
Què fa l'Estat a Sant Cugat? Té Renfe, el desastre de Renfe, una vergonya d'estació de servei. Tenia els DNIs, ara ja n'hi ha això. Què més fa l'estat de Sant Cugat? Què més fa? Clar, pregunteu-vos, què més fa?
Bastantes més coses, eh?
Sí?
Si ho redueixes... No,
què fa? O sigui, què ens presta els santcugatens? L'AP7?
Bueno, de moment l'estat financer a l'Ajuntament...
Sí, ens costa
centenars... l'economia de l'Ajuntament reps la PIE, sí o no?
Centenars de milions d'euros a l'any ens costa. I què fa l'estat de Sant Cugat?
Però centenars de milions d'euros no ens costa...
De milions, centenars de milions.
El què?
Si ningú fica en dubte, no? La infrafinanciació, no crec que ningú estigui ficant en dubte això.
No, al final dius, clar, escolta, si posem les coses en racionalitat...
Carles, Catalunya recapta desenes de milers de milions d'euros.
Sí.
Desenes de milers de milions d'euros.
Sí, vale? 75.000. Ja
vale, 75.000.
Sí.
La qüestió és què es fa amb aquests 75.000. Vale? Tu pots dir...
No, això t'ha de recaptar a Catalunya, que ho recapta l'Estat.
Ja ho sé. Després podem parlar... No, que ho recapta no. Jo em refereixo al que recapta la Generalitat.
La Generalitat no recapta 4 duros, home.
No, 4 duros.
Bueno, aleshores tenim l'impost de successions i l'impost de donacions, que seria interessant veure la reducció que
heu fet. Serà el tema de l'ITP?
Carai, deixa'm... No, Catalunya recapta més que altres comunitats autònomes, els seus ciutadans, perquè té impostos més cars, i també l'Estat recapta més... més perquè l'IRPF que té Catalunya és més car que altres comunitats autònomes.
I per què és més car?
I per què?
Plantegem-nos per què és més car.
No, però és que no és dolent que sigui més car que a Madrid, perquè a Madrid ara falten mestres, falten sanitaris, perquè fan el dumping fiscal.
No, és més car perquè el tram autonòmic és més car.
Però per què ha de ser més car?
El tram estatal és el mateix per tothom. Llavors, si recaptem més a IRPF, primer és perquè aquí hi ha renta per càpita superior, renta per càpita. No, no dic a Madrid, que altres comunitats autònomes. No dic a Madrid, perquè Madrid també és deficitari en aquest sentit. Igual que Catalunya. Però recaptem més perquè hi ha una renta per càpita més alta i perquè l'impost de IRPF és més alt.
Álvaro, però perquè
els hi fem pagar més.
Però mira els números oficials.
Parlem de números. Anem a parlar de números.
No, els números oficials...
Un segon, anem a redirigir això, perquè si no ens n'anem en el debat. La pregunta és, si hi ha un clam unànime des de fa gairebé 20 anys de les entitats locals, de les entitats municipalistes, de gairebé qualsevol administració, que hi ha de reformar el sistema de finançament... Home, les dues entitats municipalistes ho defensen. Bona part dels alcaldes de tots els colors polítics ho defensen des de fa molts anys, de qualsevol color polític. Quin ha de ser aquest tipus de finançament?
No és el tema, Anna, jo crec que no és el tema. O sigui, el tema...
Vale, gràcies, Carles. No és el tema.
El que afecta la ciutadania no és el finançament dels ajuntaments, és el finançament i la distribució dels recursos entre les comunitats autònomes i en particular a Catalunya.
I un tema de competències, al final, també, que ha de quedar regulat en aquest finançament.
Jo diria, i perdoneu-me, que el debat d'avui era sobre si els ajuntaments estan infrafinançats o no. No? Entenc que
i qui ho ha d'assumir? És que jo crec que tots els ajuntaments es queixen que estan infrafinançats. Crec que no hi ha cap que digui.
Qui ho hagi d'assumir ja està establert a dia d'avui a les lleis. Es poden demanar canvis, no? Perquè ho ajumés, perquè canviï. L'estatu quo canviï, però ja, això ja està determinat. Algunes coses pertanyen a l'administració autonòmica, algunes a l'administració estatal i algunes a altres administracions supramunicipals, però infraautonòmiques, no? Clar, doncs és això.
Per què les volen assumir coses de la llei de dependència, per exemple?
No, clar, amb això estarem d'acord, però és que no és que ho hagi d'assumir, al final ho fa la pràctica.
La llei que dius, ha de ser 50% estat, 50% comunitats autònomes, és el que diu la llei. Quina és la realitat? Que l'estat posa el 20% i les comunitats autònomes i els ajuntaments hem de posar la resta. I això és el que hi ha. I sempre estem igual. I el tema sempre és el mateix. Abans, l'amic
Gallardo... Això ho nota el ciutadà... Perdoni, senyor Brugaroles, per posar les dades.
No, sí.
Ho nota el ciutadà perquè, per exemple, sabem que les capitals catalanes totes estan en el top del rànquing de que més impostos paguen els seus ciutadans. El número 1 és Madrid, amb 1.001 euros per persona. Després segueix Barcelona, amb 978 euros de mitjana per resident. Tarragona amb 917, Girona 901 i Lleida amb 862, que ja està al lloc 7è. En el cas de Sant Cugat, en quin lloc estaríem?
Doncs aquestes dades de recaptació d'IBI per càpita, ho diem cada vegada...
És un estudi del Consell General d'Economistes, amb tots els impostos, taxes, és el còmput. No és només IBI.
Bueno, és igual, però no incorpora, diguem-ne, la potència empresarial dels municipis. La recaptació d'IBI, per exemple, a Sant Cugat per càpita, és alta, però és que hi ha una part molt important que la paguen les empreses. Però aquesta comparació és incorrecta.
És per resident. Han fet el càlcul per resident. Sant Cugat en quin barem es trobaria ara mateix?
Pues jo crec que, bueno, crec que no ho sé, que Sant Cugat té un IBI que no és especialment car, si li descomptes tota l'aportació d'IBI que fa el món empresarial i si computes que la dimensió mitjana dels habitatges de Sant Cugat és bastant gran. És a dir, si fem IBI per metre quadrat, l'IBI de Sant Cugat és moderadet, no és especialment alt.
Jo, sí, per agafar una mica una pregunta que has mig llançat tu, Anna, sí que m'agradaria com posar sobre la taula tres o quatre temes que afecten d'una manera, crec que bastant brutal, en les finances dels ajuntaments i que potser també aporta una mica de valor i de contingut en aquest debat. En primer lloc, les famoses plusvàlues, no? Jo crec que és un tema que n'hem parlat de manera molt sobrada en moltes ocasions, però el cert és que l'impost sobre les plusvàlues era el segon tribut municipal que més ingressos aportava en general als ajuntaments de Catalunya, en el cas concret de Sant Cugat. Hem deixat de rebre, per entendre'ns, a través d'aquest impost, més o menys uns 15 milions d'euros anuals. Per tant, això sí que és un, no? una clara mancança de dèficit amb una decisió que ha pres l'Estat i que qui en surt perjudicat són els ajuntaments i per extensió la ciutadania. Això per posar un exemple concret. Per posar un altre exemple concret, els increments salarials que des de l'Estat es promouen. Molt a favor evidentment, de millorar la qualitat de vida dels treballadors i els servidors públics, però és evident que si aquestes modificacions es pacten i s'executen a la meitat de l'any i que, a més, són efectes retroactius, això afecta, evidentment, també de manera negativa en el famós capítol dels ajuntaments que tant i tant apretat està, no? O sigui, el 2023, per exemple, l'Ajuntament ha hagut de pagar més o menys uns 5 milions d'euros més en salaris amb aquest concepte, que molt a favor, insisteixo, però també cert que si no permeten tenir aquesta planificació, doncs, evidentment, les finances municipals se'n veuen modificades o perjudicades. Un tercer exemple concret, els famosos romanents, no? També en el moment en què els romanents es congelen, impedeixen, no?, aquesta capacitat d'estalvi entre totes les cometes del món que tenen els ajuntaments i, per tant, no?, vulneren, en certa manera, jo crec, aquesta autonomia financera que poden tenir els ajuntaments amb, no?, amb certa perspectiva. Jo aquest any estalvio perquè l'any vinent, això, economia domèstica, suposo que tots els que estem en aquesta taula ho fem, no?, doncs perquè els ajuntaments ara no ho podem fer. I una última cosa per llançar una altra dada concreta és també les retallades que s'han hagut d'anar produint per complir amb el superàvit famós, no?, aquesta norma mitjançant la qual els ajuntaments no poden tancar amb dèficit, sinó que, a més, han de tancar amb aquest superàvit, no?, doncs també, evidentment, repercuteix en aquestes retallades i, per tant, menys capacitat de despesa pública. I una última cosa, abans el José, perquè em sembla que ara et tocarà parlar a tu també, doncs ja t'ho llanço també, deies, la Generalitat no té competències, no té responsabilitats, doncs, contra més competències tinguem, que en tenim ganes, més responsabilitats podrem tenir per també, no? És a dir, sempre que sigui l'Estat qui marca les normes del joc i qui decideix també quins són els recursos que pot tenir l'Ajuntament, doncs aquí ens estan limitant. Contra més competències pugui tenir també la Generalitat, jo crec que d'una altra manera es podrà formular aquesta relació.
Ja, senyor Gallardo, que havia demanat la paraula per molta estona.
Sí, no us preocupeu. Responent a la primera cosa que deia la senyora Madrona, sí, tenim un finançament que es pot millorar. Jo en cap moment he dit que l'Estat té una part de responsabilitat, la Generalitat una altra. Però aquí us heu posicionat o uns o uns altres, tothom té una part de responsabilitat, tots. Sí, sí. Jo no m'amago en aquest cas, però quan tenim unes competències les hem d'exercir. El que no podem ser tenim unes competències i no les exercim.
Com
el tema de la sanitat. La sanitat tenia una competència, no? I ara la senyora consellera ha fet una inversió de més de 2.000 milions d'euros que la podria haver fet vostès igual. Són prioritats. O els senyors de Junts en el seu moment són prioritats. Han estat 12 anys, pues, no sé, financiant temes de folklore, ¿vale? En aquest cas, anem a les coses reals. Tema sanitat, tema cultura, tema educació, anem a les coses reals que la gent els afecta. I jo, d'alguna manera, per complementar el que deia la senyora Balada en el seu moment, estic molt d'acord, s'ha d'impulsar la llei de governs locals, que sigui una verdadera veu del municipalisme, i no només d'aquesta llei, sinó també per millorar el finançament local i la redistribució d'aquesta riquesa. És important. I la Generalitat s'ho creu. Aquest govern de Salvador Illa, i acabo, s'ho creu. Ha creat la Secretaria de Governs Locals amb el senyor Xavier Amor, ha creat aquesta secretaria realment per donar suport als ajuntaments i, per tant, per iniciar aquesta nova llei local que ajudarà a millorar aquest finançament dels ajuntaments.
Suport i amor, suposo.
Bueno, no sé, hasta ahora no se ha hecho nada. ¿Vosotros habéis hecho? No habéis gobernado nunca, es lo que tiene.
Lo digo por el conseller. José, només un petit. El president Montilla ja va fer un anunci de matèria d'habitatge, per exemple, això que sortia ahir, de 160 milions d'euros. Era el seu macroprojecte, no? En això s'ha de veure. Ara, quan deies la consellera de Sanitat, ha fet no sé què, doncs no ha fet res, ha anunciat, no? Ha fet un anunci, eh?
Com vostès amb la residència i els carrers bici de Sant Cugat amb el palito, no?
El Partit Socialista és l'especialista amb la pluja de milions, eh? Lluvia de milions.
No, i recordo, ja ho veurem.
Que el darrer cop que veu governar vosaltres, veu deixar un foradot a la Generalitat que encara s'està remuntant. Bueno, això ho has dit.
Bueno, l'Ajuntament, perquè vostè no té els contractes al dia, senyor Brugaroles.
Sí, claro.
Clar, això és, així també tinc els comptes quadrats, eh?
Que tothom sap...
Tothom sap que no hi havia un contracte al dia. I s'han doblat els preus dels contractes, senyor Brugaroles.
Que la contractació ha millorat molt.
Sí.
Havien pitjorat molt en el vostre mercat.
i que la contractació que per exemple, no té molt poc a veure amb el forat fiscal que vau deixar la vostra gestió.
Sí, no deia que les plusvàlues deia la seva companya de govern.
Què?
Les 15 milions de les plusvàlues.
No són 15.
Ah, no, això, ara, no, això no és res. Vale, vale, vale. Ara, 15, la companya de govern ha dit 15.
Ja em semblava a mi una mica... Perdona, és... Però...
Pues si és d'acord, el govern.
No, no, bueno. Estem d'acord.
Sí, però... Sí, però... Vale, em permeteu a mi ara?
Vinga, no, un segon. El senyor Simarro, que també tenia la bueno, paraula demanada.
Bueno, al final, tertúlia aquesta d'un cul de sac o d'aquests sacs bonifots de tot, perquè al final hi ha un punt que dius, bueno... Entre les pulles i de més, sí, jo soc dels que pensa que l'estat espanyol, Espanya té un problema en la seva relació amb la diversitat territorial en els termes que es vulgui considerar. Llavors, el que per això deia al principi, potser s'ha de parlar de models, nosaltres apostem, com altres partits, per tenir sobirania plena sobre els nostres recursos, per tant, aspirem a ser un estat independent. També es parlava des de Comuns, no?, d'una proposta més federal. Segurament ja canviaria una mica les coses, que no l'estat de les autonomies que hi ha ara, que és aquest estira i arronsa permanent, també en funció de qui pot mobilitzar més o menys el seu pes específic com a comunitat autònoma, el qual jo crec que també és un absurd, perquè al final, si ens creiem els drets de la gent i creiem que això no només s'ha de finançar, sinó que s'ha de donar competències perquè es puguin desplegar, no ha de dependre de qui més alça la veu. Jo amb això, i per fer-ho curt, vull tornar una mica a la idea que comentava al principi. No és només una qüestió de finançament, sinó és on poses aquest finançament i on estàs obligat a posar-ho i on no. Perquè després ja, un cop estiguis obligat per un cos de lleis a posar els diners a un lloc o l'altre, ja ens discutirem si hi ha hagut mala funció, si s'ha fet alguna cosa malament. Aquí el problema, per exemple, el tenim amb la residència de gent gran. Jo, que la Generalitat s'hagi abonat com durant tants anys, com tantes altres coses, no crec que canviï ara amb el PSC a concertar una barbaritat de serveis públics afablint les capacitats de l'ens públic de tenir infraestructura que doni servei a la població, si hi ha sanitat, si hi ha educació, si hi ha atenció a la dependència, doncs crec que és un problema de base estructural. I aquí juguen doncs, aquestes dues potes, el finançament, les competències i com tu entens que ha de funcionar una mica l'economia de mercat del teu país i com et planteses la reoptació per després redistribuir aquests recursos. No és només tenir els diners a la butxaca, sinó és també... com i en quina mirada les apliques. I acabo només amb el fet de dir que a nivell d'ens local, tornant una mica a la pregunta de principi, què passarà amb aquells municipis que tenen una corba de creixement relativament elevada i que no tenen capacitat ni per fer-se més grans, perquè estem capats a nivell de deute, estem capats a nivell de créixer en personal municipal i estem capats també en termes de desplegar doncs, nous serveis amb els recursos que tenim. A Girona s'espera que siguin 120.000 habitants d'aquí uns pocs anys. Algú li donarà més diners a Girona, a l'Ajuntament de Sant Cugat, que aquest creixement s'ha estancat, però segueix creixent, però ha crescut exponencialment en els anteriors anys, té més finançament per part de la Generalitat, per part de l'Estat, per part de tothom, diguem-ne, en relació al seu creixement. En general, no, això està mal fet, i què passa? Que els ajuntaments pateixen molt, sobretot també quan creixen, i venen més persones de la ciutat a picar la porta i dir, escolta, jo soc ciutadà, tinc uns drets, i no se m'estan garantint amb uns serveis o uns altres, perquè l'ajuntament dirà, bueno, doncs no tinc pasta per fer-ho.
L'Aina Balada també havia demanat...
Sí, només volia contestar a l'Ester Madrona per al tema dels salaris dels treballadors. També dic que també han augmentat les concessions, per tant, el preu dels contractes. Vull dir que, igual que augmenten els salaris, també augmenten altres partides. I l'altra també m'agradaria dir que què passa amb l'IBI a Sant Cugat, no? Vostè forma part d'un govern que ho ha dit ara mateix el regidor d'Economia, que és un dels més baixos, perquè és un dels més baixos. Sí.
El coeficient és el que
diu. No és especialment alt per metre quadrat.
Doncs aleshores potser ens podem... Hem de pujar a l'IBI. I per altra banda, a mi també m'agradaria dir que està amb aquest nou concepte que ha tret el Marcos de creixement. També creixement i necessitats i equilibri territorial, perquè no sempre ser una ciutat més gran significa tenir més necessitats, potser hi ha més recaptació i, per tant, també s'ha de tenir en compte la resta del territori. Principis d'autonomia sí, però també hi ha d'haver uns principis de solidaritat territorial i equilibri territorial.
Només vol... vinga, tenim 6 minuts, eh? Vinga, senyor Benéixam, comencem per aquí.
Vale. La qüestió del finançament, al final, és un tema a abordar legalment, no? I políticament. Entenem que ja, com s'ha dit en algun moment, que és l'administració més propera al ciutadà i, per tant, sap molt bé, per exemple, en temes assistència social que cal, no? Als ciutadans que viuen a Sant Cugat que tenen problemes. I per això, com és la més propera, sap doncs, que les persones van allà a demanar ajuda, no? Tinc aquest problema, no puc arribar a fin de mes, no puc pagar un lloguer, no puc... Bueno, aquestes coses, no? I l'Ajuntament es veu obligat a entomar aquestes reclamacions de ciutadans amb situacions vulnerables i pagar, i al final. I amb recursos que en realitat tindrien d'estar destinats a competències obligatòries, perquè aquestes són competències no obligatòries, no? I això fa que tinguin... Què?
No, que algunes sí que són obligatòries. També han cofinançades, però...
Sí,
però els ajuntaments assumeixen competències que no són obligatòries, sí, no, perquè no ho posa la llei, però no pots mirar cap a una altra banda.
No, l'assistència social, per exemple, no ho és. Pues em referia a aquesta qüestió com a exemple. Però hi ha altres, no? Però sí que és veritat que potser caldria un canvi normatiu, i això ja és una qüestió a discutir, però un canvi normatiu perquè els ajuntaments no, aquestes competències no siguin impròpies. I ja està. Llavors deixarien de ser impròpies i serien pròpies dels ajuntaments i tal. I el pressupost es tindria a repartir doncs, en funció de les competències que es tenen. No? Però a dia d'avui és una discussió que s'ha d'entomar amb el tema de la finançació de les comunitats autònomes i que les comunitats autònomes també ho facin amb els ajuntaments. I l'estat amb els ajuntaments. Ara, a Sant Cugat, nosaltres rebem una bona quantitat, no sé exactament quina és, però de l'estat cada any, no? Com a aportació dels ingressos de l'estat. Vale? Pues, amb aquests diners hem de gestionar-los. Jo crec que a Sant Cugat els hem gestionat malament, en últim mandat, molt malament. Es deia ara si les plusvàlues i tal, les plusvàlues no es van cobrar bé perquè es van preveure uns ingressos que no es tindrien, no? I a sabiendes, no? Perquè la intervenció de l'Ajuntament ho va advertir en diverses ocasions, no? En diverses ocasions, no només una, i no es va fer res, ni es va modificar el pressupost.
I l'oposició. Llavors,
i l'oposició també, exactament. Nosaltres no hi érem, però l'oposició que hi era ho va demandar, no?, aquest canvi. Però jo el que apel·lo és a la responsabilitat dels governs municipals per gestionar bé els seus recursos econòmics, per donar als ciutadans per cobrir les competències obligatòries que a dia d'avui són obligatòries. Aquí a Sant Cugat una queixa permanent, per exemple, és el manteniment de la ciutat. I hi ha altres coses en les quals l'Ajuntament es gasta diners, no són competències pròpies i, a més, no reclama ningú. Però, bueno, però està bé que es facin, jo no dic que no, però no les reclama ningú. I, per tant, jo crec que aquí hi ha un repartiment deficitari de coses que són obligatòries del pressupost de l'Ajuntament per serveis del ciutadà. Però sí, el tema de la finançació dels ajuntaments s'ha d'entomar i més aviat que tard.
El Marco Simarro plantejava una qüestió que jo crec que és molt interessant. És a dir, no és una qüestió només de finançament, és on es posa, no?, que el destinem. No? Però clar, la qüestió és que l'hem de tenir, aquest finançament, sinó aquesta decisió no la podem prendre en plenitud, no? I jo crec que d'això és una mica del que estem parlant avui, no? I centrant més la qüestió amb els ajuntaments, efectivament la meva companya, l'Esther Madrona, ha posat l'accent en diverses qüestions, com ara, per exemple, això, la correcció de la nova legislació en matèria de plusvàlues, que ens ha fet perdre un terç de la recaptació de tots els ens locals de l'Estat. En el cas de Sant Cugat són uns 6 milions d'euros cada any. Això s'ha de corregir, no? Jo crec que això, amb això podem sumar tots els aquí presents, no? Perquè a més ja hi havia un compromís en aquest cas del president del govern espanyol d'actuar amb aquesta direcció, no? I acabo, jo abans feia una pregunta, no? És, què fa l'Estat a Sant Cugat? No? I feia una mica de, si voleu, de paròdia, però és veritat, al final, sí. El servei de Renfe, que el tenim aquí, és el que és Correus, és una empresa pública que també cobra pels seus serveis. Els DNIs ha passat el que ha passat. I clar que hi ha altres coses més generals, si voleu. Però és obvi, el company Álvaro ho deia, no? L'Estat aporta, en concepte de participació als senyors de l'Estat, uns 30 milions d'euros al pressupost municipal. 30. Però és que d'aquí de Sant Cugat en recapta molts centenars. Molts centenars. I per tant, sí, efectivament, aporta diners, però una part petitíssima respecte del que es recapta aquí en aquest municipi i en qualsevol altre, no? I per tant hi ha un amplíssim canvi de record.
I la Generalitat també.
No, la Generalitat no.
Sí,
no.
També recapta Sant Cugat, sí.
Però molt poquet, no?
No. Recapta molt més ITP.
I presta molt més.
Només per acabar, que l'Anna quasi ja no em deixa, perquè marxem tots cap a casa una mica més tranquils, i jo també per donar les dades correctes, a nivell de recaptació anual en plusvàlues, l'any 2000, últimes dades, l'any 2021 l'Ajuntament va recaptar 17 milions d'euros, el 22, 5,1, i el 23, se li ha de volver, per entendre'ns, aproximadament 1 milió d'euros. Per tant, matiso una mica més aquella dada que he dit així una mica en general abans i així em quedo també tranquil·la.
Queda aclarit, arribem gairebé al punt de les 11 del matí. Nosaltres ho deixem aquí, ens actualitzem amb el butlletí informatiu i després la darrera hora del Faves Comptades.